COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, és un quart de quatre. Benvinguts, som Esports COPE. Fins les quatre, esports, parlant del Barça, de l'Espanyol i de més coses. 23 de desembre. Atenció, vigileu, que això s'acaba. José Luis Gil, com va? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Tot preparat?
Gairebé, sí. Mira, una coseta aquí a bolígraf i ja està, tot preparat.
Els titulars, el pack inicial, ordenem i situem la jornada. Oh my God, that's the
fucking shit! Top 5.
Les grans també es trenquen. Jennifer Pareja pateix una lesió als lligaments d'un dit de la mà que l'obligarà a 3 setmanes d'inactivitat amb portes de calendari europeu pel seu equip.
Top 4.
6 setmanes de baixa i 12 partits d'absència. És la factura que haurà de pagar Juan Carlos Navarro després de confirmar-se el trencament fibrilar al bíceps femoral de la cama dreta. Arriba la... fins a final de temporada Edwin Jackson.
Top 3.
Joan Collet brinda amb la premsa per un 2015 feliç i tranquil en blanc i blau. Màxima confiança del president que l'any vinent l'equip blanc i blau tirarà cap endavant, esportiva i econòmicament.
Top 2.
Josep Maria Bartomeu li dona una gran volta a l'àrea executiva del Barça i redistribueix competències. Ignasi Mestre, nou director general en substitució d'Antoni Ruixic. Les seccions professionals passen a control d'Albert Soler, nou cap directe d'Andoni Zubizarreta.
Top 1.
Esports COPE us diu que fins la propera setmana no hi haurà resolució del TAS respecte al recurs del Barça contra la sanció de la FIFA que inhabilita per fitxar. El tribunal va demanar al club més informació que el Barça va facilitar ahir a la nit.
Entrevistes a Esports COPE.
Parlem amb Roger Esteller, exjugador del Barça de bàsquet i ara cap dels veterans blaugranes. Anàlisi de la cistella d'aquest cap de setmana. Estarem també en Gerard López, després de conèixer la llista pel partit entre els combinats de Catalunya i Euskadi. A més, les veus de Josep Maria Minguella i Agustí Benedito en un mini Sanedrí en blaugrana i Jennifer Pareja, la mega jugadora de waterpolo, que haurà d'estar aturada 3 setmanes per aquesta lesió a la mà.
El debat a Esports COPE.
Ahir ho vam inaugurar, per tant, bracafataires per aquest dimarts.
Bracafataires.
Tomàs Guasch i Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports COPE.
Què us sembla... Són comptes de l'Albert Díez, eh? Què us sembla que la plantilla del Barça sigui la que més vacances té de la primera divisió o no? El tema l'has tret tu.
No, perdona una cosa.
Sí, sí,
no,
sí.
No. Aturat un momentet. No.
Para la cita.
No són números meus. Això és objectiu. Agafes tots els equips de primera i el Barça és el que té més vacances. Puede seguir usted.
No, doncs això, us hem preguntat això, ja ho sabeu, xarxes socials obertes, al Facebook i al Twitter, perquè en digueu la vostra beneïda vacances.
És increïble, li dones un micròfon i comença a dir fama. A les xarxes socials, podeu opinar a través del Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, adeu Gil, que vagi bé, i a Twitter, @EsportsCope. Tenim a l'Anaïs Martí a la producció i el Pau Martínez a la sala de màquines. Això ja ha començat, de seguida més.
BBVA y Fundación 11 fomentamos la integración laboral. Por eso apoyamos a pymes y autónomos con ayudas directas de 1.500 euros para que empresas como la tuya puedan generar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con la iniciativa Yo Soy Empleo ya son más de 7.000 nuevos puestos de trabajo. Entra en yosoyempleo.es e infórmate. BBVA, adelante.
Este otoño-invierno tus fluchos despertarán pasiones, porque llega la nueva colección para hombre y mujer de los zapatos más cómodos. Fluchos, colores y diseños súper actuales. Zapatos transpirables, ligeros y flexibles, hechos a mano en España, con diseños actuales y tecnología de vanguardia que solo piensa en tu comodidad. Fluchos, comodidad absoluta.
Restaurante 310. ¿Será porque está en el kilómetro 310?
Cuando conduces un motor inteligente, tú puedes plantearte otras cosas. Los motores Twin Turbo del nuevo Renault Traffic se adaptan a cada momento. Por eso son líderes en consumo. Ven ya a probarlos. Entra en pruebanuevotraffic.es y descubre cómo impulsar tu negocio.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Mi hija lleva pidiendo a los Reyes Magos que nevara y justo el año pasado hubo una nevada y estaba emocionada. Desde entonces, mi hija está esperando todos los años la Navidad para que nieve porque para ella es algo mágico.
Pueden ocurrir muchas cosas en Navidad. Hazlo siempre en la mejor compañía. COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, vol començar el 2015 amb un club a la seva mida. Els òrgans que governen el club hi ha persones ara de la seva total confiança. Es diu adeu a l'etapa de Sandro Rosell. I ara sí, Bartomeu té per davant la gestió del club a tots els nivells amb la seva gent i el seu segell. Atenció al que pugui dir el TAS sobre fitxar o no fitxar, que marcarà i molt el futur d'aquest Barça. No em vull imaginar un Barça sense guanyar res aquesta temporada i sense poder fitxar.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
I gairebé 20 minuts, si t'incorpores ara, gràcies per fer-ho. Això és Esports Cope. Anem de dilluns a divendres, d'un quart de quatre fins que siguin les quatre aquí a Cope Catalunya i Andorra. Obrim un bloc Barça on primer donarem cabuda a tres notícies que han tingut recorregut a les últimes hores i que expliquem en companyia i amb l'ajuda de l'Helena Condis. Helena, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Primer, el cop de timó, la remodelació que du a terme el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, en tots els òrgans de govern del club, posant l'accent, atenció, en la parcel·la esportiva controlada, a partir d'ara, per Albert Soler.
Sí, perquè Bartomeu ha trencat amb l'estructura interna de Rossell per construir el seu equip amb gent de la seva confiança en àrees claus. Ha fet fora el director general Antoni Rossic i ha repartit el poder en una piràmide amb dos homes forts a la base que han arribat aquest any al club. Un és Ignacio Mestre, fins ara gerent, que passarà a ser el director general i dirigirà tota l'operativa interna. L'altre és Albert Soler, com deies, que coordinarà l'àrea esportiva, així com també el gabinet de presidència. Doncs bé, per aquesta revolució de Bartomeu, li hem preguntat al precandidat Agustí Benedito, que feia aquesta reflexió a Esports Cope.
I em diràs tu, aquesta gent, quin temps tenen per endavant ara, oi? Si parlem seriosament, per modificar o per fer canvis d'estratègies. En fi, estem sotmeses una mica amb aquesta accidentalitat que ell vol allargar i intentar estar-se en el càrrec contra el sentit de la història, oi? Contra el sentit dels socis. I, per tant, ja no cal que digui que jo professionalment, tant d'en Soler com del Mestre, no tinc res a dir, oi? Però ja els hi reconec que la circumstància amb la que això es mou són de màxima dificultat. No anirà bé, aquesta és la meva sensació, eh?
També hem volgut saber l'opinió de Josep Maria Minguella, més concretament com veu la nova figura de coordinador de l'àrea esportiva que assumeix Albert Soler i que serà l'enllaç entre Bartomeu i Zubi.
Que hi hagi molta gent respectant la professionalitat de tots no garantitza l'acert. Vull dir, com més opinions hi ha, bueno, pues més sopa tindrem d'opinions, però al final qui és el que pren la decisió de fitxar el 4, el 8 o el 12 de tal equip? Aquesta és la clau, perquè el que arriba al primer equip del Barça és el que ha de ser un reforç. I acertar amb aquest reforç, o amb aquest número de reforços, un any, un altre any, i també acertar amb traspassar jugadors, amb renovar jugadors, però un té de prendre la decisió i assumir les conseqüències. I ara amb això sembla que la cosa es dilueix més en quant a qui és, serà el responsable. Bueno, que vaig i denuncio decisions contínues, algunes molt equivocades, altres més acertades, però algunes equivocades. I a aquest nivell, equivocar-te vol dir gastar-te molts diners que no recuperes.
El que queda clar és que Bartomeu s'ha enfortit amb el seu propi equip, un mes vista de que es compleix el seu primer any com a president del Barça.
Encerto a equivocació. Veurem les decisions que prenen els que ara s'encarreguen dels òrgans de govern del Futbol Club Barcelona. Agustí Benedito i Josep Maria Minguella opinant aquí a Esports Cope. Segon tema, seguim pendents una jornada més de la resolució del TAS, aquest recurs del Barça, no poder fitxar en els dos propers mercats. Potser no arriba com esperàvem aquesta setmana. I Helena, segons hem pogut saber, el TAS, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, li ha demanat més informació al Barça, encara més.
Sí, ahir va enviar un comunicat al club sol·licitant més informació complementària a la que ja van aportar en la vista oral el 5 de desembre a Suïssa. Des del club ens diuen que el servei jurídic ja van fer arribar tota la informació ahir a la nit i des de la prudència ho interpreten com que el tribunal encara no té clara la decisió, que ho estan debatent abans d'emetre la resolució definitiva. Una resolució que, segons ens ha confirmat el TAS, és poc probable que arribi aquesta setmana, ja seria la vinent, com a molt tard seria dimecres 31, quan sabrem si el Barça pot fitxar o no.
Informa Esports Cope. Tercer tema, explica'm això que Neymar finalment ha acabat jugant un amistós al Brasil.
Sí, tot i que el Barça, com ja vam explicar ahir, no tenia constància que ho faria, encara que sí que hi assistiria. Va ser una petxanga entre amics de 30 minuts cada part. Neymar va participar 55 minuts sota un diluvi universal amb altres jugadors com Nené, Lucas Moura, exjugadors, actors, cantants. Va ser l'estrella, va marcar dos golaços, una assistència a Kaká en aquest partit benèfic que no va tenir cap exigència, sense risc de lesió, que va acabar sense cap problema i ara veurem què passa perquè Neymar té programat un altre amistós aquest divendres, també a Brasil, amb Dani Alves.
Bé, tot això ja ho sabíem, ha tingut recorregut, us ho hem explicat. Quart tema, relacionat amb el Barça, tema 9. El conjunt blaugrana ha tancat un amistós pel dimecres 4 de febrer al Qatar. Tens els detalls?
Sí, és un amistós que s'ha de jugar per contracte, sí o sí, per contracte amb Qatar Sports Investment. El rival encara està per definir i podem explicar aquí a Sports Cope que se li va oferir a Luis Enrique fer un mini-estaix a Qatar, allà, aquella setmana, però que el tècnic ho va declinar, prefereix anar i tornar a Qatar i centrar-se en preparar aquí el següent partit de Lliga, que ve després d'aquell amistós, dimecres 4 de febrer, el següent partit de Lliga, que és contra l'Atlètic Club a Sant Mamés.
Així està el Barcelona, gràcies, eh?
Adéu.
Un apunt més que ens arriba d'un ex del conjunt blaugrana. També està bé saber com veuen el Barça els que van triomfar al conjunt blaugrana. És David Villa, acabat d'aterrar a Gijón de vacances per Nadal.
Sí, totalmente. Preparado está totalmente. Por todo lo que he adquirido como futbolista primero, por todo lo que conoces a casa, por todo lo que he adquirido como entrenador después. Y bueno, es un club complicado, ¿no? No complicado, sino los clubes grandes tienen esto para el entrenador, ¿no? Que cada día es un examen y es difícil, pero estoy convencido. La gente en Barcelona lo adora, él adora el Fútbol Club Barcelona, tiene mimbres como entrenador, tiene jugadores en la plantilla, al final será un gran año seguro y yo que me alegraré mucho por el cariño que le tengo al Barcelona, obviamente, pero también por el cariño que le tengo a él.
Més coses, David Villa, Luis Enrique, són asturians, ex de l'Sporting, però total confiança, com hem escoltat, del Guaje en el seu exequip i en l'actual tècnic del conjunt blaugrana. És cert que no tenim futbol de primera, tampoc de segona, les properes dates, però sí bons partits de seleccions per veure junts futbolistes interessants. Per exemple, quina convocatòria ha fet Gerard López de Catalunya per jugar el diumenge al País Basc? Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Doncs s'hi ha donat la llista de 22 futbolistes amb 5 jugadors de l'Espanyol i 9 del Barça a la porteria, titular indiscutible Kiko Casilla, i també ha estat convocat Jordi Masip, que és un dels debutants. A la pregunta de per què Víctor Valdés no estarà present en aquest partit, Gerard López ha explicat que el van trucar, però que l'ex-blaugrana es troba en una situació complicada recuperant-se de la seva lesió i que no trobava dient seri. En defensa han estat convocats Jordi Alba, Marc Bartra, Montoya i Piqué del Barça, Víctor Álvarez de l'Espanyol, Alberto de la Vella, lateral esquerre de la Reial Societat, i dos exblaugranes que militen al Celta, Andreu Fontàs i Sergi Gómez, al mig del camp, amb Xavi, que torna a la convocatòria, l'any passat no va poder ser-hi, Sergi Busquets, Sergi Roberto, i una aposta de futur com és Sergi Samper, que també debuta. Víctor Sánchez de l'Espanyol i Piti, jugador del Granada, tanquen aquest mig del camp. I a la davantera no hi ha cap jugador blaugrana, però sí que hi serà Gerard Deulofeu, davanter del Sevilla, Gerard Moreno del Villarreal, Álvaro Vázquez del Getafe, Sergio García, el capità de l'Espanyol, i un gran golejador com és Jonathan Soriano, que en aquests moments està militant al Salzburg.
Aprofitem uns minuts per parlar amb el seleccionador. Gerard López, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Noi, no m'acostumo a dir-te seleccionador.
Sí, perquè és polifacètic, no?, entre els anys de jugador i veure el TV3, la gent que em diu comentarista, i ara amb el tema de la selecció, però l'important és estudiar i en aquest cas intentar fer una selecció potent per defensar Catalunya a Euskadi, que serà un dia maco i important. No?
Mentre parlo amb tu, estic dibuixant un 11, a veure si t'agrada. Kiko Casilla, Montoya, Bartra, Piqué, Alba, Busquets, Sergi Roberto, Víctor Sánchez, Deulofeu, Sergio García i Jonathan Soriano. Fa bona pinta, home, eh?
Qualsevol dels 22 que porto m'encanta. Trobo faltar Xavi per allà al mig. No t'oblidis el Xavi que aquest any ve amb nosaltres, l'any passat no va poder venir, i per mi és important que vinguin 22 jugadors a la selecció, que n'hi hagin moltíssims altres que no han pogut entrar, però això demostra el potencial dels nostres jugadors arreu del món i bueno, sou un privilegiat de poder comptar amb una selecció tan i tan potent.
Has tingut facilitats per part dels clubs, sobretot de Barça i Espanyol, per poder fer la convocatòria?
Sí, he tingut col·laboració molt bona per part de Barça, Espanyol. La resta dels equips d'Espanya també aquest any, per sort, han col·laborat, sobretot també perquè els jugadors han demostrat i els han comentat en els seus clubs la il·lusió de venir a jugar amb nosaltres i més problemes a fora també per calendaris, perquè hi ha altres lligues on estan competint, però estic molt content amb la llista 22 jugadors i a competir al màxim i a disfrutar d'un gran dia i un gran partit.
Jo et proposava un 11, es poden fer múltiples variants, segur que aquest no és l'11 que surt a competir, però és un 11 d'absolutes garanties per competir contra Euskadi i contra més seleccions, eh?
Sí, contra pràcticament qui volguessis a nivell mundial, seria protagonista en fases finals de competicions importantíssimes i evidentment competitives. Estem parlant de jugadors que cada setmana juguen a les millors lligues del món, sobretot a la Lliga Espanyola, i que a part formen part molts d'ells d'un equip que ha sigut la referència mundial darrerament, campions d'Europa, campions del món, i repeteixo, estem davant de la generació de jugadors catalans que més bé ens representen i que jo crec que és més important i més potent de la història del nostre país i coincidir en aquest moment com a seleccionador doncs és un honor per mi.
Gerard, tu m'has parlat de Xavi, jo no l'havia situat en aquest 11. Veig que a la convocatòria trobem jugadors importantíssims que no hem de descobrir: Xavi, Busquets, Víctor Sánchez a l'Espanyol, Kiko Casilla també al conjunt blanc i blau, jugadors consagrats que han trobat fortuna fora, com és el cas de Jonathan Soriano, i jugadors que estan passant un procés d'adaptació en altres clubs, com és el cas d'Olofé, i també a Martín Montoya. Tu en Martín Montoya confies molt?
Sí, jo he fet una selecció, jo tenia moltíssims jugadors capaços de portar-los, però a mi ja el fet que estiguin al Barça, ningú està al Barça per que sí, gratuïtament, i Montoya, el seu internacional sub-20, fa 4 dies, ara perquè hi ha els problemes que no juga tant o que hi ha hagut això, però fa 4 dies parlava amb Montoya com el substitut de Dani Alves quan no hi fos. Ell té la meva confiança i ho sap personalment. Crec que aquests 2 partits li han anat bé també per agafar ritme i per tranquil·litzar una mica la seva personal i altres jugadors joves, per donar una empenta també, pues, casos de Sergi Roberto, de Sergi Samper, que debuta aquest any amb nosaltres i és un jugador que serà importantíssim en un futur, i altres que són jugadors ja consagradíssims, però que sempre que reben la trobada de la selecció estan encantats. Sergi García, tu dius el Xavi, i llavors els que han de ser líders en aquest intermig, el Gerard Piqué, el Bartra, que tot i que és un jove per mi, és mig un veterà, jugadors que han de ser el futur immediat d'aquesta selecció, com tu abans has dit, el Víctor Sánchez, el Jonathan Soriano, que ens fa molta il·lusió que aquest any pugui venir, un dels màxims golejadors mundials de qualsevol de les lligues, i també és nostre, hem de valorar que tots són catalans i que això és una sort que tenim de poder comptar amb tots ells.
Acabo. No estàs en una posició fàcil, però deixa'm que torni a preguntar per Montoya. Tu, la seva situació l'entens al Barça?
Ara està jugant. Vull dir, al final el futbol canvia en una setmana i hem de viure el dia a dia. Fa 10 dies doncs, potser no en tenia el perquè no jugava, tampoc no se'ns donava explicacions, però respecto a Luis Enrique, és el que està el dia a dia en els entrenaments, però a mi em sembla un jugador important. Tot això ha canviat. En 10 dies, fixa't, ha jugat contra l'Osca a casa, ha jugat la Lliga, ho ha fet bé els 2 partits i per mi és un jugador recuperat a dies d'avui, més el Barça amb els problemes que té de possibles no fitxatges fins d'aquí un any o amb la no adaptació de moment d'un fitxatge com havia sigut el Douglas, no? La cosa, vinc a dir que crec que en una setmana ha canviat tot, de la mateixa forma que d'aquí un mes potser estem parlant i res del que estem dient doncs passa, no? O canvia tot. Vull dir que al final hem de viure el dia a dia, i per mi el dia a dia ara és el partit aquest del diumenge, disfrutar-lo a tope.
Veurem com va tot. Et deixem. Gerard, mil gràcies. Bones festes, bon Nadal, eh?
Igualment, gràcies. Forta abraçada.
De la sintonia d'Esports Cope. També heu de saber, en el full de ruta del Barça, que hi ha canvi d'horari en partits de Lliga i Copa. Atenció, el Depor Barça, que tanca la primera volta de la Lliga, passa del dissabte 17 de gener al diumenge 18 a les 7 de la tarda. Abans, la tornada dels 8ens de final de la Copa del Rei a Camp de l'Elx serà el dijous 15 de gener a les 10 de la nit. Ara, el temps d'opinió aquí a Esports Cope.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Cafès de Brasil, amb cos, amb presència, amb multitud de varietats i els bracafetaires d'aquest dimarts. A ver cómo afronto yo esto. Tomás Guas, buenas tardes.
Muy buenas, querido.
¿Estás bien?
Magníficamente.
Perfecto, yo que me alegro. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz Navidad.
Gracias, hombre. Felices fiestas, sí, señor. Después os iba a desear que las tengáis en familia y que las disfrutéis. A ver, Emilio, esta remodelación de José María Bartomeu, el presidente del Barça, ¿tú cómo la recibes? ¿Cómo la digieres?
Paso palabra. No tengo ni la más remota idea. ¿Mm? A mí me habían hablado muy bien del señor Rossi. Ahora resulta que no vale, entonces no sé qué pensar. La verdad es que no tengo ni idea, te lo prometo.
Habrá que dejarles margen también para que trabajen, como mínimo.
Idea porque además... además, sí. Nunca me ha interesado, pero ni es que ni en la época de Núñez me interesaba, ¿me entiendes? Quiero decirte, nunca me han interesado los pasillos, y eso que entiendo que es una cosa molt llapinesca en els catalans, pero realmente no ha sido una materia de conspiración por mi parte, ni de información, ni de saber, te lo prometo.
No iba tan allá. Tomás, simplemente dos cosas. La primera, que queda claro, digo, desde fuera, porque obviamente no estamos dentro, que Bartomeu se hace más suyo el club que él quiere, lo moldea. Sí que me llama mucho la atención que el responsable de la parcela deportiva sea Albert Sule, que gana un poder y un peso tremendo en el club, ¿no?
Sí, no, pero la primera lectura creo que la hacemos todos, ¿no? Que aquí no pensar en que puedan convocar elecciones y pensar que puedan mover las sillas no parece. No. Entonces, está hecho para continuar hasta el final del mandato. Y que en definitiva, bueno, hay que pensar eso. A mí tampoco, yo me entusiasmo ante otra serie de cosas, pero imagino que este señor puede ser más de su cuerda, menos del otro. He leído no sé dónde que había dicho Rossi que al 2016 como muy tarde se marchaba, no pues le han anticipado todo esto. Lo de Soler tampoco se entiende demasiado, y los 850.000 directores de comunicación y similares pues lo han colocado también en otros cometidos. Bueno, realmente si toda la empresa española fuera como el Barça, o como el fútbol en definitiva, necesitaríamos mucha importación de gente porque se acabaría el paro.
Sí, directamente.
Directamente.
Hay un tema, Emilio, yo no sé, tú me dirás, bueno, yo sé que le doy, Albert, yo sé que le doy mucha importancia. Bueno, ojo a lo que decida el TAS, que ya nos decían cuando fue el Barça a declarar y a informar que las sensaciones no eran buenas, si no le levanta la sanción como parece que no va a ser, y el Barça, depende de la temporada que haga, tiene un marrón importante, Emilio.
Yo no opino así porque yo creo que todo lo que hicieron este verano estaba encaminado a eso, a saber a fichar en el año que viene. Y si miramos realmente, probablemente a excepción del lateral derecho, que es de momento yo no veo que haya peligro de dobles figuras, porque dobles figuras hay en todas las posiciones, ¿no? Y a los niños, que es, bueno, que estos Sergio Robertos, estos Samper, estos Rafinhas y todos estos, algún día deberán adueñarse de la situación y todo esto. O sea, no sé, yo es que, a ver, es evidente que tú puedes fichar a Coque, fichar a no sé quién y tal, pero solo en esa dimensión, en la dimensión de seguir renovando la plantilla, no se puede hacer más de lo que han hecho.
Tomás, escucho a Emilio, ayer escuchaba a Minguella, que utilizaba el término desastroso para definir lo que vive el Barça en lo deportivo. ¿Tú con qué te quedas? ¿O con una versión media? No lo sé. ¿O le das un margen?
No, hombre, hay que dárselo porque realmente aquí la sospecha, viendo el Barça B y viendo a los que has visto, hablaba Emilio de Rafinha, es que igual los niños son mejores que los que han venido, o el potencial no es inferior, para no hacer de menos a nadie, que no es la cosa, ¿no?
Ya.
Este Alaba, ¿es verdad que se va a Inglaterra? También lo he oído por ahí, que no sé quién, que es que sea el Everton o quién era que quería fichar a este muchacho. Bueno, hombre, mejor poder fichar, evidentemente. Claro, que tener una sanción, pues bueno, además de la cuestión de imagen que supone todo esto, si tú puedes tener las manos libres para hacerlo, pero vamos, me parece que el Barça, Luis Enrique, en este caso, no va descalzo, chato.
No, ni mucho menos.
Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Lo que pasa, qué sorprende.
Es que tú planteas cualquiera de los equipos titulares del Barça y tiene para muchos años, ¿eh?
No, claro, no.
Pero siempre,
en
¿no?
Teoría, en teoría, y bien entrenado, bien preparado y sin problemas, es muy difícil meterle mano a ese equipo, ¿eh?
No, me está solo.
Para mejorarlo, es muy difícil, ¿eh?
Aquí lo que sorprende es que decías, por ejemplo, el Xavi estaba para catar y para colgar las botas y otra que es titular indiscutible. Claro, el que tiene que venir de Brasil, el Douglas este, dice que tiene un año para adaptarse. Bueno, esto es medio complicado. Ahora Iniesta empieza a ser criticado. O sea, vamos a vivir un caso Casillas en el Barça, perdón la expresión, pero es para cagarse. Entonces, dígame, lo que había más lo que hay, te repito que tampoco creo que vayan desnudos. A mí me da la impresión de que esto, escúchame, la Liga es para el Barça, y en la Copa de Europa hay cuatro equipos más. Yo creo que por encima de todo siempre decimos ya, que el campeón se le va a dar una cosa al Chelsea, sí, el Bayern Múnich y el Barça.
Yo ayer me puse a llorar, viendo al Chelsea, pero a llorar, o sea, estaba solo en casa y tuve que irme a buscar cocina porque estaba llorando.
Bueno, pero escúchame.
Tomás, lo digo por aquello que dice siempre Manolo Lama de sensaciones, ¿no? O sea, es decir, como juega ahora el Madrid, no juega nadie. Y esto del Chelsea, una camelada que puede ganar, por supuesto que sí. La Premier y la Champions. Ayer me puse a llorar, Una cosa.
No, aquí hay una cosa clara, que si tú y yo nos destinan a Londres, al Chelsea no vamos a verlo. Eso está claro. Ahora, hay que pensar que sí, que es una manera de jugar y una manera de tíos muy convencidos de lo que hacen.
Ahí.
Coño, el Cesc Fàbregas, que está criado en el Arsenal y en el Barça, parece que haya nacido la cantera del Chelsea, es acojonante. Porque, bueno, Diego Costa y otros, ese Hazard, que me parece extraordinario, también parece que es un tío que haya nacido en la casa de al lado del campo de entrenamiento del Chelsea. Bueno, pues yo llame, cuidadito, porque lo que tienes es un convencimiento. Ahora, pagar una libra para verlo, ¿eh?
No. Para lo que tienen juegan muy mal, pero sacan los resultados, que al final es lo que vale. Perdón que aparte el romanticismo de la historia, pero es así, Emilio.
No hablo de romanticismo. A ver, cuando la gente
no son critica, gustos.
Cuando la gente critica Barça, critica al Barça por lo que ha visto del Barça toda la vida, no porque es a favor de un fútbol o de otro, ¿entiendes? Entonces eso es así, y con esa perspectiva tú tienes, tienes derecho a criticarlo. Eso es evidente. Pero insisto, yo ayer, que me puse a la tele y me puse a llorar, una cosa tremenda.
Valen más 20 minutos del Xavi con 66 años que todo el Chelsea. Bueno, claro, pero es un gusto, yo comprendo que gente que esté encantado y
está bien. Es así. Muy bien, Tomás Guasch, Emilio Pérez de Rozas, como siempre, un placer. Lo dicho, felices fiestas.
Bon Nadal,
fiestas.
Sí,
bon Nadal. Cuidaros, ¿eh?
Un abrazo grande.
Igualmente.
Adiós. Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Anem per la segona part del programa, aquest Esportscope d'avui dimarts 23 de desembre. Hem parlat del Barça, hem tingut el temps d'opinió amb el Tomàs i l'Emilio. Ara l'Espanyol, que avui ha estat dia d'escoltar el balanç del president Joan Collet de la situació del club en tots els àmbits. Què ha dit Juan Arias? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Brindis de fin de año del presidente del Espanyol, Joan Collet, con algunos consejeros, con la prensa. Ha repasado todos los ámbitos de la actualidad. Blanquiazul ha hablado del aspecto económico, del deportivo. Dicen que van a salir de esa situación, especialmente el económico, que es el más complicado. En el tema social ha dicho que hay que recuperar socios y recuperar también la asistencia al estadio de Cornellà Prat, el Powerade. De la actual situación del equipo, que es bastante buena, del cuerpo técnico y el trabajo de Sergio González y Óscar Perarnau, y también del mercado de invierno, donde en principio se presumen y se prevén pocos movimientos.
Valoració de l'equip.
No parleu de que estem a set punts del descens. Hem guanyat 3 dels últims 4 i m'agradaria que parléssiu de què passaria si dels propers 4 en tornéssim a guanyar 3. A quan estaríem de dalt? Tots sabem quin és el nostre objectiu primer. No l'únic, el primer, que és fer la puntuació per quedar-se primera, que és on hem d'estar tota la vida. Però estem en una situació que jo crec que la gent està il·lusionada i no vull pensar a quants punts estem del descens. Vull pensar què passarà si amb aquesta dinàmica on estarem d'aquí un mes.
Cos tècnic.
Sí que primer em va sobtar i ho vaig dir un aquí mateix i ja està, però jo la confiança amb el Sergio i amb l'Òscar tinc la mateixa avui que tenia fa 3 setmanes i que tenia quan el dia que el vam presentar.
Mercat d'hivern.
Si hi ha alguna sortida perquè tenim 24 fitxes, doncs el director esportiu ha de valorar amb els tècnics, amb el Sergio, si val la pena reforçar alguna posició, però en principi no crec que l'Espanyol tingui la urgència de que els canvis siguin molt significatius, que moltes vegades ho són quan tens una urgència que estàs a baix i no per això és sinònim de que et salvis i que tot vagi bé.
Hay que recordar que en este aspecto, que es un poco el que más suele interesar por estas fechas, el de movimiento del plantel, jugadores como Clerc, Lanzarote o Alex Fernández buscan, o se le busca en este caso, un destino. Sobre Clerc hay muchas ofertas, especialmente de equipos de la segunda división, Zaragoza, Ponferradina, Osasuna. Veremos lo que pasa con el propio jugador. Y en cuanto a llegadas, teóricamente se busca un medio defensivo y un extremo. Por cierto, el equipo, día 28 de diciembre, regresa sin los jugadores que van a participar en el Euskadi-Cataluña, que son Víctor Sánchez, Sergio García, Víctor Álvarez y Kiko Casilla.
Així està l'Espanyol. Arias, gràcies.
Vagi bé.
La tarda. Abans de continuar ja amb l'àmbit poliesportiu, un missatge pels amics taxistes. Tu, que ens escoltes, que sabem que estàs en la ruta sintonitzant COPE, si tens llicència de taxi, necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, dit i fet, sense despeses avançades i sobretot el que és més important, signatura davant notari. Pren nota, sí, atura't un momentet, pren nota del telèfon de Barna Crèdit, 93-487-1324, 93-487-1324, o quan arribis a casa o facis una pausa, visita barnacrèdit.com. Aparquem el futbol, parlem de tot el que no és futbol. Àmbit poliesportiu, falten 5 dies pel Clàssic, 5 dies pel Barça al Madrid. Detall que heu de saber. El primer, que Joan Carles Navarro no jugarà al partit. És més, estarà de baixa 6 setmanes per un trencament fibrilar al bíceps femoral de la cama dreta. Navarro es perdrà 12 partits entre les dues competicions que té per davant el Barça, és a dir, 7 de la Lliga Endesa i 5 de l'Eurolliga. Si no hi ha entrebancs, si Navarro té el ritme de competició suficient, tornarà amb l'equip a principis del mes de febrer, és a dir, just per al rei de Gran Canària. Dit això, dos temes. El primer, ens fiquem al túnel del temps, mirem un any enrere, Madrid-Barça, també per tancar l'any. Com va anar?
Oh, the weather outside is frightful.
29 de desembre de 2013, ara fa gairebé un any, la Liga Endesa ens portava un bon regal en forma de clàssic. Un Madrid en estat de gràcia que comptava els partits per pallisses al rival, rebia un Barça en construcció, acoplant els nous jugadors com Dorsey, Papanicolau, Nakbar o Lampe. A la pista es va imposar la lògica.
El partido se va a acabar, Sergio Rodríguez, carazo! 86-84, vale la canasta de Sergio, 98-84, el Real Madrid va haciendo récord Pilar, 25 victorias esta temporada.
Efectivament, ho vam viure al tiempo de juego y la opinión dels profes va ser, com sempre, molt afinada.
El rebote lo ha dominado el Real Madrid, ha podido marcar su ritmo.
Y sobre todo también a un Barcelona con muchas dudas y que así todo, como bien ha dicho Marcelinho Huertas, ha estado en el partido hasta casi última hora.
El Barça yo creo que no ha tenido la intensidad que necesita un partido de esta importancia.
El Barça, que es verdad que ha echado en falta y mucho la aportación de un banquillo, especialmente de los últimos en llegar.
5 jugadors del Madrid van valorar per sobre de 10. Només Marcelinho i Navarro van aguantar el tipus al Barça. Pels micròfons del partido de las 12, Marcelinho Huertas va tirar de manual.
No tiene que afectar. Yo creo que hemos jugado un buen partido a pesar de errores, pero esto no significa nada, ¿no? Claro que ellos, están cogiendo una ventaja muy grande en lo que es la Liga, pero sabemos que esto no era una final ni mucho menos.
I escolteu la veu de Felipe Reyes. Aquella mateixa nit, amb el pas del temps, va fer la profecia de com acabaria la temporada.
Pero yo creo que el Barcelona se está empezando a divertir ahora, cuando los jugadores ya se están acoplando, están recuperando los lesionados, así que a partir de ahora se va a ver un Barcelona que va a competir muy bien y que va a estar ahí luchando por los títulos como siempre.
El clàssic de Nadal 14-15 serà diferent. Canvia la pista, el Barça serà el local i canvia l'estat del Madrid en les hores més baixes de l'ASO a la seva banqueta. Amb tot, amb la plaga de lesions al Barça només podran repetir 4 jugadors: Huertas, Lampe, Nachbar i Tomic. Al tiempo de juego repetirem bàsquet Nadal amb tota la tropa.
Doncs sí, diumenge vinent que tenim futbol de seleccions. Avui hem parlat de la convocatòria bona bona de Catalunya i també tenim bàsquet amb el clàssic 7 de la tarda, Palau Blaugrana, Barça-Reial Madrid, que transmetem sencer aquí a COPE. Explicat això, com va ser l'últim clàssic per tancar l'any de 2013, busquem l'opinió del cap dels veterans del Barça, Roger Esteller. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, esperant les festes.
Molt bé, que vagin bé, eh? Tenim el diumenge Barça-Reial Madrid. El Barça una victòria del conjunt blanc. Si es perd seran dues, no pensem en això. No és una diferència insalvable si passa, però no sé si coincideixes que per no deixar escapar la primera plaça de la Lliga i per sensacions és important guanyar diumenge.
Bé, un clàssic sempre és important, perquè tu prens d'una manera molt especial com a jugador i perquè no t'agrada perdre, però és evident que cara a la classificació final potser no és tan vital la victòria o la derrota. Sí que el que hauríem de tenir en compte tots els equips és que en cas de derrota la diferència no fos molt avoltada. Clar. Per poder tenir el marge del bàsquet average, però a part d'això, jo crec que és més un partit per gaudir, no? Per passar-ho bé. Són partits que, com et deia, tenen una significació molt especial pels jugadors i vaja, que millor que un Barça-Madrid per acabar l'any.
Moltes lesions al Barça, posem la lupa al conjunt blaugrana, lesions que deixen molt tocada, sobretot la línia exterior. Et preocupa la nova lesió del Juan Carlos Navarro?
Bueno, el Juan Carlos és un jugador que ja té 34 anys i tot i el talent inesgotable que sempre ha mostrat, doncs és un ésser humà, a vegades ho oblidem, que no ha parat durant els últims, jo crec que durant els últims 20 anys ha parat un any, perquè ha entrat a les seleccions des que era ben petit, pràcticament sense vacances, i és un jugador que físicament, que depèn moltíssim del talent, que físicament doncs té unes limitacions i que s'ha de cuidar, no? Llavors, és normal fins a cert punt que tingui aquestes lesions, se l'ha de cuidar molt bé. Jo crec, i ja fa temps que ho dic, que crec que se l'hauria o s'ha de reservar molt més, inclús dins del joc, i això sí que ho pot acusar l'equip, perquè és evident que durant els últims anys s'ha acostumat molt l'equip a jugar al ritme del Juan Carlos, i potser ara és el moment ja de que el ritme sigui un altre. Però dins de tot, la lesió del Juan Carlos, l'equip s'ha d'acostumar a no jugar tant al Juan Carlos i a no dependre tant en el joc. Jo crec que ja era molt millor, és una arma importantíssima i jo crec que qualsevol equip té molta por quan està a la pista, així que s'ha d'aprofitar de totes maneres.
Queda clar. Més coses. No et vull fer jugar entrenador, però tu faries debutar en un partit que menja banda a l'últim fitxatge del Barça, a Edwin Jackson?
Home, amb les baixes que hi ha, sí, perquè és que ha de jugar, ha de començar a jugar. És un exterior amb qualitat, un bon anotador, un bon tirador, i evidentment jo l'utilitzaria, potser no massa, potser no d'inici, però sí que el faria. Per això se l'ha fitxat, no? Aquí cada cop més els períodes d'adaptació tenen menys rellevància, no? Jo crec que ara tots els jugadors s'han de posar les piles des del minut 1.
No ha de fer por al Reial Madrid. Molt bé, la sensació que tenim respecte als dos equips, el Barça i el Reial Madrid, aquesta temporada, és que el conjunt blaugrana és més fiable, més regular, tot i aquesta ensopegada del diumenge a pista de l'Estudiantes.
A mi el que em sobta de la derrota és la diferència o els punts encaixats.
encaixar més de 100 punts al Barça em va semblar molt, molt estrany, no? Jo crec que és una, és un equip amb molt talent, evidentment està acusant molt les baixes, però l'estic veient un pèl irregular. O sigui, hi ha moments en què pot jugar molt bé, encadena unes fases de joc extraordinàries amb unes pajades monumentals. Llavors, crec que el més important és tenir aquesta regularitat. I aquesta regularitat, la regularitat d'un equip, en la meva modesta opinió, ve des de darrere, des de la defensa. Perquè tu saps que quan no estàs bé davant, si darrere estàs bé, doncs no t'anoten, no? És com el futbol, quan dius, si tinc la pilota, jo, doncs, que deia Cruyff i Guardiola, no? Mentre la tingui jo, no la tindrà l'altre.
Cert.
Doncs aquí passa una miqueta el mateix, no? O sigui, si a mi no em fica en bàsquet, doncs, bueno, si fallo davant, doncs minimitzo els, diguem, els mals, però jo aquí sí que crec que hi ha una irregularitat, almenys en aquest principi de temporada, a nivell defensiu, no diré tant defensiu, però no és normal que un equip et fiqui una jornada 60 punts i la següent fiquin 100, més de 100, no? No ho trobo lògic, no ho trobo lògic. Jo crec que aquesta regularitat s'ha d'assolir i s'acabarà tenint, no? Però quan abans s'aconsegueixi, doncs molt millor per l'equip.
Bona lectura aquesta que ens fa el Roger Esteller, que d'això de jugar clàssics en sapi bastant. Diumenge, una altra història. Barça-Real Madrid, al Palau, a les 7 de la tarda. Ho expliquem aquí a la COPE. Roger, gràcies. Bones festes, eh? Bon Nadal, cuida't.
Bueno, ho intentaré, no guanyar massa quilos, però sé que no ho faré, o sigui, no ho aconseguiré, però intentar-ho sempre, ho intento cada any.
Et fem costat en això, també.
Molt bé.
Cuida't, gràcies.
Vale, a tu. Vinga, adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Vinga, a Bracafé sobre la taula. Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fimo-me 4-5, si puede ser.
Sí, no, porque hay que recuperarse un poco.
4, mejor 4, no, 4, que me ponga 4. Yo para mí pienso que si Messi está bien, el Barça es aspirante a todo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllón.
Cope, estàs informat.
Tram final d'Esports Cope en aquesta edició d'avui dimarts. Anirem tancant programa i ho farem parlant d'una de les millors, atenció, jugadores de waterpolo del món. És la catalana del Club Natació Sabadell, Jennifer Pareja, que pot estar Gil un mes de baixa?
Entre 3 i 4 setmanes.
Vaja.
Després que s'hagi confirmat,
què?
Sí, no. Jugava partit de Lliga davant del Sant Andreu i va notar problemes a la mà esquerra. Es confirmen els pronòstics, trencament del lligament col·lateral de la tercera falange quart dit de la mà esquerra. Això és el que diu el comunicat.
Decodificant, què seria això?
Decodificant, doncs mira, decodificant que la Jennifer Pareja va notar de primeres que tenia alguna cosa greu, més fins i tot que les persones que li van fer les anàlisis mèdiques.
Bueno, jo la veritat és que tinc un problema, sempre ho dic, que quan jo dic que em faig mal, malament anem. O sigui, perquè aguanto molt el dolor i no soc de les que em queixo fàcilment, la veritat. I quan jo dic que em faig mal és que algú passa. Aleshores jo vaig sortir de l'aigua dient m'he fet mal. Però bueno, després vaig anar a l'hospital i la radiografia i també de l'hospital em diuen, no, capsulitis. I clar, jo vaig dir, bueno, pues si és una capsulitis endavant, no? Una capsulitis a mi no em para, vamos, segur. Però bueno, al final s'ha confirmat que evidentment no era una capsulitis i que hi ha alguna més.
És per agafar el susoditxo o la susoditxa i dir-li capsulitis, eh? Sí, capsulitis. Bueno, en tot cas, el quid de la qüestió, Albert, que entre el 16 i el 18 de gener el Club Natació Sabadell ha de jugar la segona ronda de qualificació de la Lliga de Campions, sí, de l'Eurolliga femenina. Molt justet ho té la Jennifer Pareja, que té ganes d'arribar, però a ben segur el seu entrenador sabrà aturar-la i recomanar-li paciència en aquest procés de recuperació.
Bueno, el tema és que s'ha trencat, saps que és qüestió de paciència, evidentment, i sí que hi ha algunes coses que poden ajudar, imagino, però bueno, sí que tinc molt clar també, i el nani ho té molt clar, més clar que jo crec, perquè jo soc molt tossuda i dic que vull arribar, però el nani també em diu que, bueno, que ens ho agafem amb calma, que l'important és que em recuperi bé, que queda molta temporada i que mirem ara la prioritat, és el dit, i recuperar la lesió.
Recordem declaracions de Jennifer Pareja a Sportscope. Anem a veure qui guanya aquest pols, eh? Si la nedadora dribla l'entrenador, l'entrenador diu, calma i tu quieta aquí.
Jennifer Pareja, que tanca l'any, aquest 2014, com a campiona d'Europa amb la selecció espanyola i guanyant la Champions, la Lliga i també la Copa amb el Club Natació Sabadell. Anem tancant programa.
Presente y cocina. Escolti, era inevitable, ¿eh? Francisco Nicolás Gómez Iglesias. ¿Les suena, verdad?
Sí, sí.
El pequeño Nicolás.
Bueno, pequeño.
También en el mundo del deporte. Sí, señor.
¿También hay pequeños Nicolases?
Sí. Había suspès primer de batxillerat. Va sí, moure vostè? Els seus... No, ah. El petit Nicolás. Va pequeño. Moure els seus contactes i va aprovar el segon de batxillerat introduint-se, colant-se en un programa de tecnificació d'esportistes. No anava a classe el tio, però estava matriculat amb 11 jugadores de waterpolo, 4 nedadores, una nedadora de sincro, una patinadora sobre gel, un llançador de martell, un tirador
d'arc
i un lluitador de taekwondo, que evidentment mai el van veure per classe, però el tio estava allà matriculat per aprovar el segon de batxillerat. Quin
això és veritat?
Sí.
No és 28 de desembre, avui?
No, el 28 de desembre n'hi haurà d'altres innocentades.
Molt bé, Gil, l'hem tancat programa, com dèiem, després d'això, última hora.
Última hora. Escolti, Cristian Domínguez, el porter del Barça de Futbol Sala,
sí.
Renovat fins al 2016
molt
amb
bé.
Opció a una temporada més. Marco Mas s'ha ficat a l'Aquarium entre taurons, ha dit que la moto ja...
Ha sortit?
Sí, ha sortit. I ha dit que està meditant passar-se en un futur a mitjà termini als cotxes en el Dakar.
Gràcies, Gil, gràcies a tots. Arribem a les 4. Més informació als butlletins horaris i a partir de 6:45 aquí a la tarda Copa Catalunya i Andorra. Fins demà, que vagi bé.